tampoc els òrgans judicials puguin tombar la decisió política, democràtica, de la majoria del Congrés. És a dir, dels òrgans de representació al qual hem votat els ciutadans d'aquest estat. I, per tant, no trobo malament, ni tan sols procuro qüestionar el que puguin fer els diversos informes que aniran sortint sobre la llei d'amnistia. El que sí que demano és que els càrrecs de representació siguin el més pulcres possibles a l'hora de portar endavant qualsevol iniciativa legislativa, com ho és l'amnistia. I no t'amoïnis. A la llarga acabaràs sabent de què han parlat el senyor Cerdán i el senyor Turull, perquè això acabarà amb tota la pulcritud democràtica, en una cambra de representació en la qual els diputats podran discutir sobre tots i cadascun dels elements, també referint-se als diversos informes que tinguin sobre la taula en relació a aquesta llei. D'acord? I fins i tot tindràs la possibilitat, perquè estem en un estat democràtic en el qual està perseguit la persecució política per part de les administracions, en el qual tu podràs recórrer en els tribunals de justícia en cas que no vegis bé aquella legislació que s'ha acabat votant i que s'ha acabat decidint. Per tant, no sé per què posem el focus en l'informe. L'informe aquest no va a missa. No és la decisió final. La decisió final, afortunadament, no la prenen els lletrats de cap cambra de representació. La prenen els seus representants electes, que és als quals nosaltres hi hem depositat la nostra confiança. I et sàpiga greu o no, la majoria de la cambra en aquests moments està a favor de tirar endavant una llei d'amnistia. La gran majoria de la cambra, perquè així ho han volgut els ciutadans d'aquest estat que tant estimes, que es diu Espanya.
Bueno, puc discrepar moltíssim, però moltíssim.
Ah, no, pots discrepar tots els ciutadans espanyols, com tu vulguis.
No, dels ciutadans espanyols no. D'entrada, perquè els ciutadans espanyols van anar a votar un partit que es diu Partit Socialista Obrero Espanyol, que no defensava l'amnistia. Al contrari, que totes les accions que havia fet en favor en relació a l'amnistia, perquè el Partit Independentista ja havien presentat una proposta al Congrés dels Diputats, havia sigut en contra i dient que no cabia en la Constitució. Per tant, els ciutadans espanyols van votar enganyats en aquest tema. I d'aquí ve tot el problema. Joan, d'aquí per mi ve tot el problema. Voten a Pedro Sánchez en aquest tema pensant que farà tot el contrari del que està fent. I com vaig dir ja en el seu moment, i torno a repetir, Pedro Sánchez doncs no hauria d'haver sigut investit president i s'haurien d'haver repetit eleccions. I els espanyols haurien d'haver votat sapiguent què faria Pedro Sánchez i el PSOE si governava en relació a la
ministra. És el mateix discurs que veu fer en relació... És el mateix discurs que feu fer en relació als indults.
No.
I va resultar que els espanyols van tornar a donar confiança a aquesta majoria.
Joan, escolta'm, és així. O sigui, tu em pots negar que el Partit Socialista, 24 hores abans de votar les eleccions generals del 23 de juliol, negava que l'amnistia no cabia a la Constitució i que estava a favor de l'amnistia. Tu me pots dir que jo el que acabo de dir és mentida, perquè el PSOE deia obertament que apujava l'amnistia, o el PSOE deia que l'amnistia no cabia a la Constitució. I que, perdona, i Pedro Sánchez què va dir? Que ell seria el que faria tornar a Puigdemont perquè respongués davant de la justícia.
En democràcia, les promeses... Tu tampoc no em pots anar, que el senyor Rajoy...
Ara resulta que ara no ens convé i que els polítics diuen mentides. No? I perquè tot es mou, doncs no. Perdona, és molt greu que tu, a 24 i 48 hores de les eleccions, diguis que no faràs una cosa que a més és inconstitucional i a més ho hagis votat en diverses ocasions, i com que depens dels vots del senyor Puigdemont i per tant de l'independentisme, cedeixis amb tot per poder ser president. Doncs
perfecte.
Jo no ho compartim mai, això.
Tan greu és això.
Per tant, tot aquest discurs que m'ha fet, que els espanyols no.
Concepció,
els espanyols van votar pensant que el Partit Socialista no volia mai l'amnistia.
Enganyant els compromisos. Els extremens que van votar el PP i els hi van dir que no pactarien amb Vox i tenen l'acord amb Vox, resulta que ja, en el cas del Congrés dels Diputats, i si no, que es canviï la Constitució, és un règim parlamentari i no decidir no hi ha un vot directe, sinó que hi ha una majoria al Congrés dels Diputats. I, en defensa de la política, resulta que arribar a acords és cedir.
Exacte.
Sí, i moltes vegades mengen gripaus, com se'ls va menjar Aznar amb Pujol, com se'ls ha menjat el PP amb el PNB, o el PSOE amb el PNB, o com se'ls ha menjat, citava la presidenta d'Extremadura, perquè crec que va ser el cas més evident, es pot canviar la Constitució i que no sigui un règim parlamentari, però com que de moment ho és, doncs és president qui obté la majoria.
No, Neus, efectivament.
És un règim presidencial.
Però estic d'acord, i la negociació política és aquest, el joc de negociar certes coses. L'altra és quan tu et poses a cedir i a negociar el propi Estat, que és el que està fent Pedro Sánchez amb els independentistes, bueno, amb Junts, i amb Puigdemont.
L'Estat ja se'l va bé.
En relació al tema de l'amnistia, perquè no es pot oblidar, no es pot oblidar el que va passar el 2017 a Catalunya, i a sobre, amb la llei de l'amnistia, pretendre que els que van defensar la democràcia i l'Estat de Dret a Catalunya hem de demanar perdó per haver-ho fet.
No, ningú ha de demanar perdó.
Això és el que pretén aquesta llei.
Fem una cosa, fem una memòria que no sigui tan selectiva. El 2017 el que va passar, per exemple, és que el PSOE va donar suport a l'aplicació del 155, que va
suspendre... Sí, perquè s'havia de restablir l'autogovern a Catalunya.
Que va suspendre l'autogovern a Catalunya.
No, i es va restablir perquè Mariano Rajoy aplica l'article 155 i convoca eleccions. Convoca eleccions automàticament.
Llavors,
no s'allarguen el temps.
Resulta que l'Estat...
Convoca eleccions...
Autonòmiques automàticament.
L'Estat se'l va vendre.
Les convocatòries autonòmiques les fa el govern català.
Bueno, però ell aplica l'article 155. Perquè és necessari per salvar l'autogovern de Catalunya.
Vull parlar de l'amnistia.
Per salvar l'autogovern de Catalunya.
Estava l'amnistia, exactament. Pere Mas, molt bé. Molt bon exemple el d'Extremadura. Perquè el canvi d'opinió en el cas d'Extremadura es dona després de les eleccions, no abans. La senyora presidenta d'Extremadura, que havia, no me'n recordo com es diu, anava dient no convocs, no convocs, no convocs, fins que la truquen per telèfon, el Feijóo diu convocs. Per tant, aquí, de canvis sobrevinguts, n'hem vist...
Bueno, no va ser Feijóo després, que va dir que no podria dormir tranquil a les nits si tenia que pactar amb Pablo Iglesias, i Pablo Iglesias va ser vicepresident del govern d'Espanya.
Si tengo estos principios y si no tengo...
Per tant, o la frase que ha acunyat ara, no? Que és hacer de...
Necessitat virtut.
No, ara tot ho contesta així. Ara tot ho contesta així, no?
Ja ho va fer Rajoy quan va pujar els impostos després de 20
mesos. Llavors, si vols, parlem de la crisi de l'any 2011, quan Rajoy entra a governar, i de les finances públiques que es troba enganyat per Zapatero, que el dèficit era el doble del que ens havia dit, perquè la crisi del 2018 tots sabíem que venia, el PSOE la va negar abans de les eleccions i la va començar a reconèixer el dia després. Si vols, podem parlar-ne, I de tots els sacrificis que es van tenir que fer com a govern i demanar als espanyols que es fessin el 2011 per salvar la situació que estàvem a punt de quebrar com a país.
Hi ha uns que van fer més sacrifici
que
d'altres.
Si vols, en parlem d'això. Bueno. I per què es va ajudar a la banca? Perquè la gent humil no perdés els seus estalvis, que els tenien depositats als bancs.
Aquesta teoria no la sabia, que es va ajudar a la banca per ajudar la gent humil. Aquesta és molt bona. Jo faria un llibre d'això.
Per salvar els estalvis de la gent. Per salvar els estalvis de la gent. Malgrat aquest argument no s'hagi utilitzat perquè no us convé.
Tornem a l'amnistia.
Tot, Joan, prou.
No és molt fàcil gastar el que no tens i que després vingui l'altre a solucionar els problemes del país, que és el que ha passat sempre. PSOE arruïna Espanya. El PP l'ha de recuperar.
No podem arribar a aquest extrem de soler ruïna Espanya. És que sembles el senyor aquest que ha anat a Davos i ha dit que el socialisme va dir tot el mundo. Com es diu, el president Milei?
Ell ha dit que no creia ni en l'Estat.
No t'ho prenguis malament. Però, o sigui,
no, és que clar, les coses s'han de saber, s'han de saber i s'han de conèixer de fons i des de dins.
I les matemàtiques s'han de...
Vaig esmorzar.
Jo encara no he esmorzat.
I anem fent basté. Aleshores, és que no pots venir amb l'estómac buit a la discussió, perquè llavors passa el que passa.
Tu sí que has esmorzat, Pere.
Sí, clar, molt
ràpid. A mi no m'ha donat temps.
Bueno, aviam. El que no podem fer és demanar eleccions fins que les guanyi el PP, que ja les va guanyar.
Ahí está, ha sigut el moment aquell, jo t'he dit en el moment aquell, ara ja està.
Com que el PP es va creure
les seves enquestes,
els seus Telecincos, els seus no sé què, tota aquesta colla, els Mundos i tota aquesta col·lecció de gent, va haver-hi la decepció que va haver-hi. I sí, Pedro Sánchez va fer un miracle, que va ser posar d'acord, li deien govern Frankenstein d'abans, però ara és ultra Frankenstein. Potser per algun motiu es van posar d'acord, perquè tenien por a un PP en Vox, val? Si no, de què es van posar d'acord tota aquesta colla? Aleshores, el votant socialista, efectivament, molt content no deu estar amb això, l'amnistia. Però mira, ahir va sortir un 6 que diu que el PSOE ja comença a remuntar. Clar, perquè és el Tezanos que és un mafiós.
Les enquestes crec que s'han equivocat en quasi totes les últimes eleccions dels últims 5 anys.
Qui decidirà si aquesta llei és constitucional o no, no és ni el Joan Julivert, ni la Mònica Hernández, ni la Neus Tomàs, ni la Conchita Larry, ni el Jordi Basté, ni Pere Maria, sinó que serà el senyor Tribunal Constitucional. Que passa, lo tenemos, vale?
I els tribunals europeus,
segurament. Bé, després n'hi ha cap als tribunals europeus, sí, que també... Però, per tant, això de que està tan clar que aquesta amnistia és inconstitucional, Jo no sé on surt. Que ho digui el Constitucional i ja ens aclarirem. I de moment que vagi fent el seu tràmit parlamentari. I una última qüestió sobre l'amnistia. Jo, ara digueu-me una mica ingenu o no sé, no sé com, quin seria l'adjectiu, no representava que aquesta llei, la que es va presentar ja fa uns mesos, perdó, unes setmanes, estava superafinada i superpolida?
No, resulta
i...
que no.
No, és que jo això encara no ho he entès. O sigui, igual que van aparèixer aquests decrets, escombraria, aquests decrets òmnibus del desembre, que jo estava de vacances, pum, i van aparèixer aquestes votacions, de què volta han aparegut les esmenes? Jo crec que recordar que es va demorar l'aprovació del projecte de llei del ministeri, us en recordeu? Aquella setmana rara que Junts no sé què, una setmana esperant, els d'Esquerra dient no sé què, i teòricament el motiu era que estava tothom afinant-la, i que no volia que quedés cap porta oberta, i que els de Tsunami no llepessin. És més, mentre estaven afinant la llei per evitar coses rares, va sortir el García Castellón amb l'intent d'imputació del senyor que va tenir l'infart a l'aeroport del Prat, i la gent va dir, perdó, la gent, vull dir, els legisladors que estaven en favor de la llei del ministeri, van dir, escolta, afinem-la millor. Bueno, resulta tan afinada que estava, i ara... hem de presentar esmenes i a sobre no es foten d'acord. Junts i Esquerra ningú es fot d'acord. Jo, perdoneu, clau, eh? Però aquí jo no entenc res del que està passant. Per parlar d'amnistia, que tens tantes ganes de parlar d'amnistia. No havien quedat que estava tot tan controlat, tan afinat, tan que ara que truqui algú, no sé, que truqui el guai de torn, o que truqui l'ascens de torn, que són els que saben que van negociar aquí, i que ens expliquin, bueno, la Neus fa que no amb el cap, que ens expliquin per què ara estem amb aquest embolic de les esmenes, que jo doncs, això sí que no ho entenc.
Doncs perquè, com passa tantes vegades, els juristes...
Per parlar d'un altre tema.
Posen, els juristes, serveis, assessors dels diferents partits, no es posen d'acord en algun dels punts, per exemple, el que afecta al terrorisme.
I això no vam estar discutint durant dos mesos o tres.
Sí, ja però aquí, o sigui, ara podem tornar a les bronques entre PSOE, Junts i Esquerra, però la cosa és que ja arriben a un acord PSOE i Junts de matinada, 3 de la matinada, crec, en un text que, segons diu Esquerra, no és el que ells havien negociat i acordat amb el PSOE en el punt que fa referència al terrorisme i que és delicat, sobretot perquè hi ha dubtes de si això, un cop s'hagi de posicionar, que s'acabarà posicionant la justícia europea, al ser un tema delicat com és terrorisme, com s'ha d'escriure.
Doncs aquesta dissonància no és normal.
Bueno, però és que
entre els partits,
estaríem d'acord que estaríem d'acord que no estem parlant d'una ciència exacta, ho hem vist moltes vegades, sí, no? Sí. Amb el tema...
Estem parlant d'un tema tan complex que necessita de moltes reunions. És que jo no trobo tan
Llavors és a dir, així com sempre, i és així, i ho hem, els periodistes que ens dediquem poc o molt a la informació política sabem que aquesta pugna entre Esquerra i Junts va sempre posant-les i pedres al camí als dos, doncs en aquest cas sí que crec que hi ha una discussió més tècnica, de tècnica jurídica, que gairebé política, no? I aquí doncs hi han intervingut juristes no només catalans, sinó de fora d'aquí, i certament no es posen d'acord.
Però Neus, no creus que també hi ha una necessitat de marcar territori entre Junts i Esquerra? Any electoral a la vista.
Evidentment, i serà, i l'estem veient amb el debat sobre les competències d'immigració, i n'hi haurà en altres. Però crec que en el punt aquest exacte hi ha un debat tècnic, purament, i després se'n farà un ús més o menys
però
polític.
Però és que només un element, contem que hi ha tot l'element tècnic de la jurisprudència europea en relació al terrorisme, que aquest és un element molt important, que és el que Esquerra ha posat sobre la taula, però a banda de la qüestió tècnica és que Esquerra i Junts per Catalunya, molt Junts per Catalunya, s'hi juguen molt amb la llei d'amnistia.
Tu diràs.
S'hi juguen molt, i per tant, aquesta guerra pot tenir, des del punt de vista de la construcció del relat, de qui s'emporta la medalla i se la deixa emportar, però crec que ara no estan discutint això, estan discutint elements tècnics perquè s'hi juguen molt.
Perquè els més interessats en que aquesta llei sigui constitucional, els més interessats són els que se n'hauran de beneficiar.
Exacte.
Sí, sí.
Que volen que això surti bé.
Sí. Jo tinc un regal per la Concepció.
No, en Pere diu, sí. Jo no hi entenc res, saps per què, Pere? Perquè no...
Sense saber què vas a dir, et dono la raó.
No, perquè no s'explica tot. No. Perquè hi ha ocultisme d'allò que es parla, d'allò que es pacta. I jo, sincerament, ara reduir-ho tot, que és una discussió tècnica, no ho comparteixo.
Estava insinuant això.
No ho comparteixo.
Neus, que és molt bona persona.
No, és una discussió tècnica. Els tècnics, al final, fan possible les decisions polítiques que es prenen. Bueno. I aquí hi ha un problema, primer, d'estratègia electoral de Junts i d'Esquerra, que necessiten, un va forçant, i l'altre, que es va quedant arraconant, ha de recuperar terreny, com sigui, perquè les autonòmiques a Catalunya o seran a final d'aquest any o seran a principi de l'any que ve, que és quan toquen, i per tant aquesta estratègia electoral la tenen, i Junts, que semblava que s'havia quedat com, passava com més desapercebut, no tenia tant de paper, de cop s'ha erigit com el gran salvador de la causa independentista, i això fa que Esquerra ara li preocupi.
Que l'estratègia...
I el PSOE fregant-se les mans.
L'estratègia... Vale, efectivament, i el PSOE fregant-se les mans. I ho sento molt, el que està passant amb la llei d'amnistia en aquest sentit, malgrat, sabeu que jo no la comparteixo i ja tot ho l'he dit, ara no entraré
per això ha reformat el reglament del Senat.
Què passarà? Passarà el mateix amb les competències d'immigració?
Bueno,
passarà el mateix. Per què? Perquè Junts diu que ha pactat unes coses, que el PSOE diu que no les ha pactat, i que el govern de Catalunya, que el govern Esquerra Republicana, a més diu que tampoc ho vol.
Ningú ha negat la competència.
No
ningú
volia, ha negat. El president Aragonès ha dit que ell és independentista i vol que tot el que
deixi. Sí, sí. Perquè sap que tampoc li poden donar tot, perquè són competències exclusives de l'Estat. Per tant, per què no s'entenen certes coses? Bueno, perquè no s'explica tot.
La competició partidista i electoral ningú l'ha negat. Quan jo parlo de que hi ha una discussió tècnica, no estic opinant, estic aportant una informació. Per tant, no és negar-la o no negar-la. Aquesta discussió tècnica hi és. I després hi ha la pugna...
És el que es trasllada, que hi ha una discussió tècnica. Això és el que es vol traslladar, Neus. Això és el que... Jo no dubto que és el que es traslladen.
No és que ens però... traslladen. La pugna política hi és evident. L'hem explicat tots, l'estem descrivint dia a dia.
I és la base de tot, la pugna política. La pugna política és el que marca tot. És el que marca tot. I les esmenes que s'han presentat del partit de Junts, que van en coses que el Partit Socialista havia dit fins ara que no diria aquesta llei d'amnistia, i que acabarà dient perquè no té més remei. Perquè un altre cop anirem a una votació agònica on Puigdemont i Junts seran els que faran que Pedro Sánchez acabi cedint, perquè ell vol seguir sent president del govern. I així serà cada setmana al Congrés dels Diputats. Tot el que s'hagi de votar serà aquesta agonia, perquè jo crec que l'estratègia de Puigdemont ja la veu tothom. Perquè, a més, ell està pensant en final d'any o principi de l'any que ve amb les eleccions catalanes.
Només un apunt, que no sé si a totes les negociacions li diem xantatge...
Bueno, aquesta paraula l'has utilitzat tu.
És igual, és igual, o li diem que... És a dir, la negociació...
No, no,
el que
és
té...
igual, és important que l'has utilitzat tu, no jo.
Però la negociació en política... La negociació en política... és el que explica el debat democràtic. Només a les dictadures no hi ha negociació i cessió.
Sí, quan
en els estats democràtics, normalment, jo és hi ha cessió, perquè
Joan,
hi ha diàleg i hi ha negociació.
O sigui, quan és PSOE independentistes, tot és bo, tot és negociació, tot. Quan és l'altre costat, tot és xantatge, tot és que acaben sucumbint. És brutal, o sigui, és brutal, no?
Però ningú t'ha dit que el PP acabés sucumbint a res. Jo t'he dit...
En altres tertúlies ho has dit
jo tot. No sé quina tertúlia s'ha escoltat, Joan, que hagi dit que el PP ha sucumbit a res.
El xantatge de Vox, que Vox ha sotmès al PP, això ho heu dit moltíssimes vegades.
A mi no m'hauré sentit dir que Vox... No m'hauré sentit, perquè per mi, com que el Partit Popular i Vox no es diferencien tant, no se deixa res.
Totalment, i jo t'he dic una cosa, intentar justificar l'injustificable porta aquestes coses.
Efectivament. Ha entrat un tio amb barba. Hola, sí o no? Jo les té. És la setmana als barbuts.
Pere Mas, sí. Calla la boca un moment, sí. Sisplau.
Si vols,
tot el carinyo i l'amor.
Si vols, marxo.
No, treu-me la música, Ernest. Que no estic per músiques avui, jo. Me'n vaig. Pleu. Segons quins digitals pareu de redactar, que plego ara que me'n vaig perquè ja tenia previst marxar. I tinc l'Albert Sort. Hola, Albert Sort, el de la barba que diu el Pere Mas. Què tal?
Hola, bon dia.
També me fas un favor avui, també t'ho he de dir.
Sí, sort.
Perquè t'he de dir que no m'ha agradat gens això d'avui. Hòstia,
no.
Jo,
t'has estressat.
És que no suporto pel tema del TDA que cridin. Què tal?
Bé.
Bé, avui parlarem de Max Mix d'aquí una estona.
Sí, parlarem. Jo no vaig viure de dir l'època, però...
Jo sí. Amics? Jo sí, jo els tenia tots en caset.
Tots en caset.
Jo tenia un amic meu que...
En caset, eh?
Hi havia una cosa que m'agradava molt, que regalava sempre amb un... com un germà petit que tinc, que és l'Oriol Domènech, de la família dels Domènech, que sempre l'Oriol, que és petit, que era petit, ara ja té 40 anys, però quan era petit li regalava cada any el boom.
El boom. Ah, també, va venir després del Max
Mix.
Però va venir després del Max Mix.
Sí, el Max Mix va començar molt, molt... Jo era molt jove, molt, molt, molt petit era. Que era que ho va fer-ho, hi havia el Mike Platines, el Toni Paret, el Josep Maria Castells, i avui a les... Bueno, avui a les 11 ve el...
El Toni Paret.
El Toni Paret. Que a més encara fa un programa, crec que encara fa un programa aquí a XFM. Encara fa ràdio, fa uns de les ràdios musicals dels grans. Bueno, això serà a les 11. Però ara parlem d'una notícia, però parlem de... Aviam, explica.
No, em fa dies que s'està parlant, perquè ho va anunciar Pedro Sánchez, que volen fer aquest control perquè calgui identificar-se per entrar a les webs porno, i avui el País, per exemple, ja posa sobre la taula que hi ha molts dubtes dels experts que això es pugui fer, perquè, bé, perquè pot ser que hi hagi un mercat negre de DNIs, perquè també hi ha moltes qüestions sobre privacitat que no queden clares, i avui volem preguntar-ho a un expert que ens digui si això és possible o si realment un brindis al sol.
Està molt bé. A mi, quan em parlen de la privacitat a la xarxa, sempre m'ha fet molta gràcia, molta. Molta, no, perquè hem de salvaguardar la privacitat. Encara em recordo quan parlava allò de la, quan em parlaven de la, del carnet, us en recordeu el carnet de la pandèmia, del coronavirus, que hi havia el carnet aquell famós?
Sí.
No, ui, no,
de
perquè això, has de posar les dades i pensa, si cada vegada... Ara, per exemple, hi ha una cosa que et passa cada vegada que obres una pàgina web que et diu rechazar, acceptar o...
Els cookies.
O pagar. O no.
O bloquejar, no?
Hi ha vegades que bloqueges, vegades que no. Cada vegada que apretes acceptar, les teves dades estan viatjant arreu del món amb una velocitat i amb una facilitat que ens quedem esgarrifats. Ens quedem esgarrifats.
Sí, però una cosa...
Dit això, alguna cosa s'ha de fer. Sí, perquè després avui ha sortit una notícia que a mi em sembla més perillosa de totes. Aquesta és molt perillosa. I en aquesta taula jo crec que hi ha uns quants que són pares o mares i estem... I això preocupa molt. Bueno, ara ja... el The Wall Street Journal avui publica, avui, que cada dia, 100.000 menors reben fotos de genitals d'adults o altre contingut sexual explícit a través d'Instagram o de Facebook. O dit d'una altra manera, 100.000 menors cada dia reben assetjament per part d'adults a través de la xarxa social. 100.000 menors, nens, nenes, cada dia. Per tant, això necessita un control immediat, perquè la primera via de situar el cervell d'un nano que encara s'està en ple desenvolupament a través de la pornografia no pot ser, és impepinable que alguna cosa s'ha de fer perquè no tinguin un accés a la pornografia com tenen ara.
Però fixa't que en aquesta notícia el que ens hem assabentat és, una, que aquest informe el tenia amagat Meta.
Sí, sí.
Dos.
21, crec.
Dos.
Fa 3 anys gairebé.
Dos, que l'algoritme afavoreix... per tant, la pregunta és, a qui hem de controlar? A l'emissor o el receptor?
Sí, clar.
Perquè sempre apuntem cap al receptor, com si fos responsable d'allò que consumeix, que ho és.
Jo crec,
però si té llibertat per consumir-ho... Sí. I aleshores, el que ens hem de preguntar és que aquí hi ha una sèrie d'empreses que estan fent un negoci, estan fent molta pasta, afavorint uns algoritmes que van en contra, per entendre'ns, de la salut pública o del civisme o del que vulguem dir. I aleshores comencem a plantejar on hem de situar els controls. Perquè, clar, jo sempre que centro les autoritats ens controlen el ciutadà, i al final acabarem fent un sistema gairebé parapolicial, en què ens controlaran tots. Si entrem a una pàgina de Zoya, si fem... Home, controlem a l'emissor, que és el que fa negoci. Nosaltres no fem negoci de consultar les pàgines que siguin.
Sí, sí, totalment.
Vull dir, no sé, eh?
Puc fer un advertiment i mig? Estem barrejant una mica dues coses. Perquè una cosa són les xarxes socials, com Instagram, que efectivament, si un nano de 14 anys entra allà, li comença a enviar missatges directes un tio amb la foto de genitals, això és, ostres, això és, bueno, és que és un delicte, això. Això és una cosa. I que és el que he explicat de l'informe, que realment hem de veure si es pot bloquejar o no. L'altre és el navegar per internet i mirar porno. També els menors, estem parlant de les coses dels menors, que els destrossa el cervell, perquè els, bueno, ja n'hem parlat moltes vegades, això. En aquest cas, en el segon cas, també és molt difícil, bueno, que ens ho expliqui ara l'expert, a part de posar una porta al camp tècnicament, clar, si tu has de validar una mica la teva edat i la teva identitat, els aquí presents, si ens dediquem a navegar per mirar porno, que són majors d'edat, quedarà rastre a l'aplicació aquesta. Sabrà que Pere Mas ha estat mirant des de les 3 de la tarda fins a les 4, no sé quina pàgina porno, sí, sí, on hi havia tal pràctica concreta, i aquesta edat la tindrà algú. ja la té a la pàgina web, la tenen bastanta gent. Però vull dir que...
Sí, l'estàs enterrant amb un sector privat.
Es va fer enrere per, justament per sí, aquesta qüestió.
Teòricament hi ha moltes aplicacions, tornant a la d'Instagram i companyia, que no, no pots... El TikTok crec que fins als 14 o 16 no te'n pots fer. Però, aquí, però tots qui tingueu fills sabeu que tot Déu en té.
Sí, aquesta... però compte que si ets menor de 14 anys ho acaben detectant i tanquen el compte als 2 mesos com a màxim.
Com ho acaben detectant?
I com ho detecten?
No ho sé, però no, això, dic, perquè jo a la meva filla de 10 anys li vaig també... fer un compte i ho han detectat sí. I el tanquen no, doncs, i no pots obrir-ne un altre durant molts mesos. Dic, aquí hi ha una mínima seguretat, mínima.
Però mínima, eh? Ja. Sí, el problema és que no, com controles el contingut, no,
i que
seria a través de...
I que parlar-ho no, amb els nens és complicat.
Jo també crec que és
diferent. I que s'afavoreix l'algoritme.
Sí, no, no.
Aquí hi ha un model de negoci darrere.
És més preocupant això, l'algoritme d'Instagram o Facebook.
Efectivament. Hi ha un model de negoci.
Que no pas l'accés a les pàgines del porno, que també. Però em preocupa més perquè Instagram, amb 14 anys, tots tenen Instagram.
Ah, aquí voy. Jo crec que a mi em preocupa més les xarxes socials, o sigui, els algoritmes de les xarxes socials, que són els que hi ha la majoria de nens, no? A partir que dels 12 anys, 12, 13 anys, ja tenen accés. I a més ho veiem com una cosa normal.
Dit d'altra manera, una cosa és que...
L'altra és tenir que connectar-te i anar a buscar la pàgina.
Una cosa és que el consumidor vagi a buscar-ho, i això, més o menys, tu pots tenir un control parental o de tutoria, i una altra cosa és que et vingui a buscar.
I els hi ve per les xarxes. I els hi ve per les xarxes, de la mateixa manera que si tu consultes molt, que te compres unes sabates, l'algoritme detecta això i et comença a enviar anuncis de sabates, no?
Em permeteu, eh? Sí. Bueno, és culpa nostra que te'n vagis, doncs. Sí. Tornaràs demà almenys.
Demà tornaré.
Vinga.
Amb Jordi Juan, per ser el director de La Vanguardia.
Demà. Hombre!
Va, demà perquè ens expliqui, aviam. Ui. I aviso. Hola.
Aquí hi ha lío.
La setmana que ve més.
Ah, ja. Todo per la trèpia.
Ernest Ferrer, que no és la competència, això. Ara tornem.
Això ho he dit jo.
RAC 1.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina, fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Del 19 al 21 us esperem a l'estand de la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques a la Fira de l'Oli. Veniu a degustar l'oli verge extra terrall de Sant Isidre amb garantia 100% d'olives arbequines de proximitat, amb segell de qualitat DOP i les Garrigues. A més, gaudiu de promocions especials i dels productes de la nostra agrobotiga. Oli, terrall de Sant Isidre, sinònim de qualitat, proximitat i salut.
Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
RAC 1. El que més m'agrada dels pobres, de tota manera, és quan feu veure que enteneu com funciona el poder als llocs importants, no? Mentre feu veure que enteneu alguna cosa del sistema electoral dels Estats Units, els caucus i tal... Bueno, jo us explico l'única cosa que heu d'entendre sobre el poder. Que vosaltres no maneu ni manareu. Aleshores, això heu de tenir clar, us heu de tatuar, no? Escolta, que ja us deixem decidir moltes coses, eh? Per exemple, podeu triar...
triar qui governa.
No, podeu triar l'hamburguesa, si la voleu de vici o de deleite, no? I a sobre us ho porta fins a casa en patinet una persona encara més pobra que vosaltres, no? I això us fa sentir rics.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Por cierto, con Samsung entrega y estrena, llévate el nuevo Galaxy S24 Series con hasta 984 euros de ahorro entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales o con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Com no vagis amb camell o en trineu, omplir el dipòsit a final de gener costa. Per sort, l'assegurança del teu cotxe no et costa tant. Aquest gener contracta amb Verti l'assegurança del teu cotxe des de 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Barall i els periodistes Pere Mas, Joan Julivert i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Passa un minut de 2:15. Ho dèiem abans de la publicitat, que després de molts mesos de polèmica i de debat públic al voltant del tema dels menors d'edat, les pantalles, aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat un pla per protegir els infants i joves de la pornografia. Serà una aplicació que detectarà l'edat de l'usuari a través del document d'identitat, però, segons llegim avui al País, hi ha molts experts que tenen dubtes que aquest sistema funcioni. Per abordar-ho, tenim a l'antena l'advocat especialista en tecnologies de la informació i expert en dret a internet, el senyor Martí Manent. Senyor Manent, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
D'entrada li pregunto, què li sembla aquest sistema de verificació que vol implementar el govern espanyol?
Des d'un punt de vista de l'objectiu, està bé, ja que l'accés a la pornografia per part dels menors, jo crec que la majoria de la societat estem d'acord en que s'ha de protegir els menors i, per tant, tenir aquest tipus de contingut sense la verificació de l'edat és una cosa que és lloable. L'única cosa és com s'implantarà aquesta tecnologia. Jo ho veig directament impossible.
Impossible per què?
Perquè el que hem d'entendre és que estem parlant d'una aplicació, ¿vale? I quan diem aplicació, des d'un punt de vista jurídic, és una cosa indeterminada. El que hauríem de parlar és que és una aplicació instal·lada en un telèfon mòbil. Un telèfon mòbil és un equip privat d'una persona i, per tant, jo ja haig de fer una acció de voler-me instal·lar aquesta aplicació. Per tant, si no me la vull instal·lar, ja directament aquesta aplicació o això no funcionarà. Vosaltres creieu que els menors s'instal·laran aquesta aplicació? Si no els obliguen els seus pares, no ho faran.
Clar, és que ja partint d'aquesta base, és que tot el sistema fa aigües.
Vale. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha presentat aquesta aplicació i ha fet el que es diu una prova de concepte en què es valida que això es pot comprovar l'edat. però es valida sempre i quan l'usuari, una, tingui un dispositiu, dos, tingui les ganes d'instal·lar l'aplicació. I si això ja no ho fa, per tant, partim de la voluntat de que els usuaris se l'instal·lin. Per què? Perquè si saltem que és obligatori aquesta aplicació, ens posem en un gran problema de privacitat, que voldria dir que tothom que navega per internet hauria d'estar identificat. Per tant, ens començaríem a assimilar a règims com els xinesos. Jo, si voleu, fem un petit anàlisi, però és, primer de tot és des d'on accedim a aquests continguts, és un dispositiu, un mòbil o un PC. Vale?
Val.
Aquest mòbil o aquest dispositiu és un equip privat. Per tant, el té un menor o el té un adult. Dos, accedim a internet mitjançant un wifi o un accés de dades. Aquí sí que hi ha el primer punt rellevant, que és qui contracta aquest accés. Vale? Podeu pensar qualsevol de vosaltres que esteu a casa, l'heu contractat un adult. Però donem permís a menors per utilitzar l'accés que els adults han contractat. Aquí el govern podria obligar a les operadores de telecomunicacions a verificar l'edat de les persones a qui els dona l'ADSL. Vale? Però això dubto que ho facin. Vale? Per què? Perquè els telèfons dels mòbils dels menors els compren les pares i les línies dels proveïdors d'accés a internet les contracten uns adults. Per tant, aquí ja no es pot comprovar. Llavors ja tenim el dispositiu, tenim l'accés a internet i llavors accedim a internet mitjançant una aplicació. Quan dic una aplicació, dic el navegador, ja sigui el de Google, ja sigui el d'Apple o ja sigui el de Microsoft. Per tant, tenim dispositiu, accés a internet i aplicació. Podríem traslladar aquesta obligació de verificar l'edat a les aplicacions, però és que Chrome no li obligarem, el navegador de Microsoft tampoc li obligarem i el d'Apple tampoc l'obligarem. Vale? Llavors, accedim a internet mitjançant Chrome i llavors jo entro a una pàgina web. Vale? Aquí, el que és el reglament de serveis digitals de la Unió Europea fa una manifestació que és que han de protegir els menors totes aquelles pàgines de búsqueda o de continguts que puguin donar accés a aquests tipus de continguts. Ja parlem directament del buscador de Google. Llavors, el buscador de Google tu te'l pots configurar amb el que es diu en modo segur, safe mode, que teòricament limitaríem l'accés als menors, però això és si jo vull configurar-m'ho així. Per tant, l'únic que realment tindria la responsabilitat sobre l'accés a la pornografia seria aquell qui l'està oferint, i qui l'està oferint és la pàgina web porno. I la pàgina web porno el que està fent avui és llançar un model, un banner que et pregunta a l'usuari si ets major o no. Però és el mateix que fan a les webs que venen begudes alcohòliques, o és el mateix que fa Instagram quan tu et registres. Els menors menteixen i posen una edat que no és. Per tant, qui tindria la responsabilitat d'identificar, no, el govern no li està exigint. Per què? Perquè és molt difícil, ens carregarien moltes aplicacions. No sé si m'heu pogut anar seguint l'explicació que he fet.
Però, per tant, és a dir, la responsabilitat última, vostè creu que és sobre les pàgines porno i creu que no estarien disposades a fer aquest control?
El Codi Penal diu que té l'obligació de controlar això, és qui fa la difusió. Uh-huh. Vale? Aquí la clau és, això està penat o està castigat? Sí, està castigat a la 186 del Codi Penal, i el que diu és qui fa la difusió. Llavors, quan parlem de qui fa la difusió, el que és claríssim és qui té una pàgina web porno i té uns continguts pornogràfics. Per tant, aquest està fent la difusió. Vale? Traslladar aquesta responsabilitat al navegador web, jo no ho veig. Traslladar aquesta responsabilitat a qui dona l'accés wifi o de dades, no ho veig. Per tant, qui té la responsabilitat és qui els ofereix, que és la pàgina web. Podíem parlar si YouTube o algunes altres plataformes, o podíem parlar si el Reels, podíem parlar si TikTok, però aquestes plataformes ja es cuiden molt d'intentar treure aquest tipus de contingut. Per què? Perquè tindrien responsabilitat. Llavors, qui té la responsabilitat és la pàgina web porno, que a dia d'avui el que està fent és senzillament llançar un banner preguntant-te si ets gran o no. ¿Vale? El que espera l'agència espanyola, o li desitjaria el govern, és que quan la pàgina web porno pregunta al navegador, diu, escolta, qui està utilitzant això, hi hagués l'aplicació instal·lada, i que l'aplicació instal·lada aquesta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades li verifiqués l'edat. Però clar, entendreu que si els menors agafen DNIs fotocopiats d'amics per entrar a les discoteques, no s'instal·laran això.
Clar, aquesta és una de les qüestions que també apuntaven els experts a El País, que igual que els controls parentals doncs, són fàcils d'esquivar, I si hi ha la pigaresca dels adolescents, doncs també segur que és molt fàcil aconseguir-ho d'alguna manera. La qüestió de la privacitat, també parlàvem abans, deia el Pere Mas, clar, diu, si ens obliga a identificar-nos, i segurament hi ha espais on a la gent, potser per inconsciència també li és més igual que sàpiguen que està entrant a certa pàgina, però no és el mateix saber que estic entrant a una pàgina pornogràfica. Això també, imagino que té implicacions de privacitat que no deuen ser senzilles de gestionar.
No, però és, hem de partir de que a mi m'identificaran amb aquesta aplicació si jo m'instal·lo l'aplicació. I no ho faran obligatori. Per tant, la resposta és, tu no te la instal·laràs directament. Igual només l'obligaràs a instal·lar-te en el teu fill o filla en el seu mòbil. Però el fill o filla buscarà una tablet o un dispositiu que no tingui l'aplicació i entrarà aquests continguts.
Clar, una altra qüestió també que el que em sorprèn a mi de tot això és que si l'únic que fa això és bé ser una mena de control parental 2.0, perquè entenc que al final és intentar fer el control parental una mica més sofisticat, no? Seria això.
Sí, jo crec que ho has explicat perfectament. O sigui, ja hi ha aplicacions de control parental. Això seria una aplicació de control parental que els pares haurien d'instal·lar en els dispositius dels fills. Per tant, ja hi ha una acció voluntària d'allò, o com a pare o com a mare, d'instal·lar en un dispositiu d'un fill meu menor d'edat aquesta aplicació, i llavors que les pàgines web porno estiguessin configurades que abans d'obrir-se preguntessin en aquesta aplicació que tinc instal·lada si qui m'està visitant és major o menor d'edat. Vale? Per tant, imagineu-vos una pàgina web porno instal·lada en un paradís fiscal o en un lloc que no sabem d'on és, que els obliguin a fer aquestes preguntes. Llavors hi ha gent que ens dirà, no, però això és molt fàcil, perquè el que podem fer a l'estat espanyol és que qualsevol web porno tingui l'obligació de preguntar això. El tema és que el delicte de la difusió de la pornografia està penat de 6 mesos a un any, i no és dels delictes mega greus. És a dir, no estem parlant de terrorisme, no estem parlant de grups criminals mafiosos, és a dir, no són dels delictes que estan tipificats de forma més bèstia. Per tant, bloquejar l'accés a aquest tipus de continguts jo ho veuria molt difícil, de forma generalitzada, per part dels operadors de telecomunicació.
Per tant, vostè és absolutament pessimista sobre la possibilitat que el govern espanyol tingui alguna cosa a fer i alguna cosa a dir sobre les pàgines porno perquè implantin aquest sistema que vol impulsar.
No sóc pessimista en quant al desenvolupament d'aquesta app, no sóc pessimista en quant a la responsabilitat dels pares o tutors dels seus fills o filles de donar aquests dispositius i educar i tenir aquest tipus d'instal·lacions, però qui s'ho vulgui saltar, us ho saltarà.
Algun comentari a la taula, preguntes?
Bueno, un apunt a peu de pàgina, la sensació que la naturalesa d'internet impedeix fer aquest control. Sí que s'ha demostrat, va haver un cas, i no és per concepció, no és per arrossegar-ho tot cap a la mateixa banda, va haver un cas que sí que es va intentar fer un bloqueig efectiu d'una cosa que no interessava, que va ser durant l'1 d'octubre, quan es van bloquejar les pàgines que anaven replicant el mecanisme d'educació, i en Martí suposo que té alguna idea del que va passar, que els ISPs, els proveïdors, i en aquest cas Movistar al capdavant, rebien instruccions una mica de sota mà de la Guàrdia Civil, i sense que arribés a la tramitació judicial, perquè anava tot molt ràpid, anaven bloquejant les IPs. Us en recordeu? Ah. Això
sí,
va passar.
Però mira,
i tot i això,
va passar això,
i tot i això,
i
clar, anaven reobrint.
Exacte. Però, se'n donava una,
sí,
nova,
per fer un blocatge efectiu, o t'has de convertir en la Xina, o has de tenir l'acord de les grans operadores que es dediquin a bloquejar coses o forçar els mecanismes. I en aquest cas, fins i tot l'1 d'octubre, que ja et dic, no arribava el paper del jutge i la Guàrdia Civil els anava dient bloqueja està de sota mà, perquè això va passar aquell matí, doncs tot i això no van aconseguir-ho evitar. Què vull dir amb això? Que la naturalesa d'internet és difícilment bloquejable, perquè és un lloc on tothom hi pot accedir, des de qualsevol lloc, des d'un paradís fiscal, des d'un servidor, que etcètera, etcètera, i que tampoc tinc la impressió que les operadores tinguin molt d'interès en restringir això, perquè hi ha part del negoci tant en l'hospedatge com en la circulació de tràfic de dades. És la meva opinió. No tinc cap pregunta, Martí, estic molt d'acord amb el que has explicat i m'ha semblat molt assenyat.
Em sembla molt interessant el que ha explicat el Martí, perquè tot això entenc que els legisladors, no?, ho saben quan proposen, no?, quan ens expliquen que...
Jo no sé si ho saben, eh?
Home, hauran...
Perquè van més perduts que uns pares amb el tema d'internet, de veritat.
D'acord, sí. però igual que el Martí ho ha explicat, suposo que ells hauran consultat a experts que els hauran dit coses similars, no?
Sí, però com saps, Neus, la política és intentar vendre alguna cosa diferent de vegades del que és. És a dir, el que estan venint és nosaltres estem intentant fer, o farem, per controlar. I aquí hi ha una cosa molt interessant en aquest nou paradigma, perquè els mitjans de comunicació, RAC1, per exemple, o TV3...
Has dit nou paradigma?
És igual, digue-li com vulguis. Sí, a partir de la irrupció d'internet hi ha un canvi en la manera de consumir continguts mediàtics de tota mena. Sí. I continuen convivint dues legislacions que són diferenciades. És a dir, qualsevol televisió pública, i quan dic pública, pot ser de gestió privada, però no deixa de ser pública. TN3, TN5, qualsevol. No poden emetre pornografia a qualsevol hora del dia. Hi ha unes hores que es diuen horari protegit. D'acord? I això està regulat en un marc molt concret en el qual no es pot fer ni publicitat d'alcohol, ni de tabac...
No pots ensenyar una ampolla de whisky per la tele, segons quina hora. Ni ensenyar-la.
I en canvi, pel que fa el consum d'internet de qualsevol mena de contingut, perquè ara se'n diuen creadors de continguts, sí que hi ha una falta, una manca absoluta de legislació al respecte. I a mi se m'escapa, i per això li vull preguntar al Martí, si això és per una impossibilitat tècnica o per una falta de voluntat política o perquè hauria d'haver una justícia global, no sé. És a dir, a què respon que hi hagin aquests dos... aquestes dues vares en creadors de continguts, uns que emeten per mitjans regulats i uns altres que el mitjà està gens regulat.
L'origen, s'està referint a la legislació de l'audiovisual. La legislació de l'audiovisual neix de quan l'emissió estava restringida a uns canals. Per què? Perquè des d'on jo podia emetre i per la gent veure amb la tele estava limitat. Podia haver-hi una, dos o tres o quatre o cinc o N freqüències. Per tant, aquí el govern tenia molt de poder. Internet, que estarem tots d'acord que ha sigut una millora i ha fet anar millor el món, amb comunicacions, amb accés a informació, amb llibertats, és asíncron. Ja pot publicar tothom, per tant, no hi ha una limitació de canals i jo puc accedir al contingut a qualsevol hora. Per tant, jo accedeixo al que vull i pots emetre el que vull. I això és la grandesa. Llavors, no es pot aplicar aquí la legislació de l'audiovisual, tot i que els consells de l'audiovisual intentin que ells són els qui governen aquest tipus de continguts. Jo no estic d'acord que s'apliqui a internet la legislació de l'audiovisual.
Una sí, coseta, sí. Martí, i a més ara ho deies, no? Jo crec que la grandesa d'internet és aquesta, no? Que tu aquí pots tenir accés al contingut o saber el que està passant o comunicar-te amb l'altra punta de món sense tenir que moure't de casa, no? I per tant tot això, aquest món d'internet en aquests últims anys ha obert tot aquestes possibilitats que en alguns temes, com pot ser l'accés a la pornografia o altre contingut poc idoni, no? Per als menors, doncs costi molt de restringir. Bueno, tu ens has fet tota l'explicació. Jo mai m'havia analitzat quan em connecto i busco una cosa a la pàgina web que hagin de passar tantes coses com tu ens has anat explicant. Llavors, efectivament, el problema és qui difon, no? Jo crec que en això tots més o menys estem d'acord. Llavors jo et pregunto, tu com a especialista en aquest sentit, quines creus que podrien ser les exigències que pot fer un govern, no? En aquest cas, que intenta regular això en relació a aquesta facilitat que tenen els menors per poder accedir en aquest cas a la pornografia, no? És evident que jo crec que aquell aquí difon se li han de fer exigències, però clar, exigències que depenguin directament només d'ells, perquè si impliquem els operadors o impliquem els que venen el mòbil, tot això ja es complica massa, no? Llavors jo crec que se'ls hauria de restringir més, però quines exigències podrien fer-los i no? Què seria, no vull dir fàcil, perquè fàcil no hi ha res, però menys complicat d'aplicar o de desenvolupar?
Vale, la teva aproximació seria la següent. És a dir, jo com a govern considero que hi ha uns continguts que per la meva ciutadania no són adequats o per part de la meva ciutadania no són adequats i, per tant, no vull que siguin accessibles. Per tant, això es diu bloqueig d'informació. I així, de qualsevol tipus d'informació. Llavors, el que hauríem de fer seria bloquejar les IPs des de les quals s'estan emetent aquests continguts. I bloquejant les IPs seria bastant fàcil des d'un punt de vista generalista, ¿vale? Perquè tots sabem quines són les 5, les 10, les 20 o les 30 principals webs porno que difonen els continguts. Per tant, amb això mataries el 80%. Si és un 20% que sempre anirien canviant d'URLs o de direccions web i es podria accedir. Aquesta seria l'aproximació que tu estàs fent.
Però no, no, el fet de tancar IPs no voldria dir que automàticament utilitzen una, o tu creus que, o sigui, no és tan fàcil, jo no hi entenc, o no,
no
és tan fàcil.
És a dir, per no mencionar web porno, però seria, tu bloqueges la webporno.com i ja està. Per tant, tu això que li has de dir és a l'operador, a tots els operadors que donen accés a internet a Espanya, dius, quan algú teclegi aquesta adreça, no pot accedir. Ja està.
Bé, però llavors seria bloquejar la informació a tothom, no només al sector que estem dient que no tingui accés, com els menors. Clar, jo em referia perquè els menors no hi puguin accedir, no el bloqueig d'informació a nivell general.
Perquè passi això, hem d'identificar els usuaris.
No hi ha més solució. No hi ha més solució que identificar l'usuari.
No hi ha més solució.
D'acord.
No, però llavors ens comencem a assimilar a algunes jurisdiccions com les xineses, que són molt, molt restrictives.
Perdó, Martí, és complicat. He tingut una idea. És que ara he pensat amb els operadors telefònics, amb les trucades de valor afegit, els 806, 807, 803, que ja no deuen ni existir, sí que quan tu el contractes pots bloquejar l'accés del teu telèfon fix o del teu telèfon mòbil a aquests números, perquè són uns números que estan sotmesos a una sobretarificació. Potser sí que es podria valorar que quan es contracta una ADSL a casa, per tant, aquell domicili, la gent que es connecti per wifi, o una línia de mòbil concreta, amb 4G, 5G o el que sigui, dir, miri, aquesta no pot tenir accés a les pàgines porno principals. Que ho bloquegés ja d'entrada a l'ISP. Clar, després els nanos se'n van al McDonald's i s'enganxen a wifi d'allà, però també ho podrien fer el senyor McDonald's, perquè hi ha una pila de wifis oberts, els de la universitat, aquests que hi ha gratis de la Unió Europea, però potser una via seria, igual que pots, oi que s'ha pogut demostrar que es pot restringir via operador, no trucar un telèfon de valor afegit, doncs potser intentar fer un directori d'aquestes IPs o a partir del número del nom de domini, que clar, no poden canviar d'IP però no de domini cada 5 minuts, doncs intentar bloquejar, perquè no sé si et sembla una idea molt descabellada.
No, això s'està fent. De fet, hi ha universitats, hi ha escoles, hi ha hotels, hi ha biblioteques que això ja ho tenen, que el que fan és bloquejar certs dominis. Això ho estan fent. Per tant, el que tu estàs proposant és que quan jo em contractés una línia de DSL o d'accés a internet o de dades, a mi l'operador em digués, escolta, vols activar aquest mode de navegació segura?
I que el govern obligués, que el govern obligués a los operadors a fer aquest servei, perquè és l'única manera que te l'ofereixin.
Jo aquí veig més complicat, però seria la forma, correcte, seria la forma. Els navegadors, també hem d'entendre que els navegadors, els Chrome, els Edge de Microsoft, tot això tenen un mode de navegació segura, que això ja ho porten instal·lat, com si diguéssim, perquè ells ja saben quines són les webs aquestes.
No, és una opció del navegador, de fet, no?
Sí. És una opció del navegador, correcte. Per tant, si algun pare o alguna mare que diu, escolta, jo vull un accés al meu fill a través del navegador, o això ho activo, això ja ho tindria.
Sí, perquè al final aquesta...
Jo crec que hi ha...
Digues, Martí.
Sí, perdó, jo crec que hi ha una part de responsabilitat per part de la societat, també. És a dir, com a pares i mares, com eduquem i com donem accés a aquest tipus de continguts. I
sí,
per tant, si deixem accés...
Martí, disculpa, és que jo com a mare et parlo, està molt bé, tenim una responsabilitat, però tinc la sensació que sempre se'ns posa tota aquesta responsabilitat als pares i fem el que podem. És a dir, el Pere proposava una solució que s'acota al teu domicili particular, però evidentment les meves filles llavors podrien accedir al porno en un wifi lliure, obert. És a dir, que els pares hi tenim un paper, però jo crec que va molt més enllà dels pares i les mares. És una qüestió de la societat en general i que l'administració ha de fer alguna cosa.
Aquest ja no és un debat jurídic, sinó que és un debat que podem dir més social, més ètic, de quin tipus de govern volem, que ens limiti o no certs accés a continguts.
Però tu el que vens a dir és que la conclusió és que mentre vulguem preservar tots els nostres drets i llibertats i la privacitat, és molt complicat que l'administració pugui fer alguna cosa efectiva.
O excepció que es posi per part dels operadors i obligui els operadors a l'accés a internet a bloquejar dominis o URLs o IPs.
O sigui, l'alternativa és si la Xina...
Però una cosa, si tu pots obligar una botiga, si tu pots obligar una benzinera que a partir de les 11 no vengui alcohol, o un tabac, que entre un nano de 14 anys no li venguin un paquet de tabac, després ja fan trampa i ve el germà gran o ve el cosí de fora.
Sí, com aquí podria anar a agafar el mòbil de l'amic que no tinc l'app.
No voldria ara quedar com el retrògrad de la taula, però podries, insisteixo, obligar els operadors que bloquegin a petició teva com a privat que contracta aquell servei a bloquejar aquelles pàgines. I saps que a casa teva, almenys en el teu wifi, no es connecta ningú porno. També et fots tu si volies consultar porno, perquè és o tots o no. Però jo no ho veig tan descabellat i no estem parlant d'impedir generalment, i el mateix amb els wifis d'accés lliure. I al final el senyor de l'hamburgueseria que he comentat abans, o el de la cadena de tots aquests que donen wifis lliures, tampoc deuen tenir interès que la gent es connecti al porno. El que volen és que la gent tingui cobertura quan està al seu establiment.
Però jo crec que això ha de ser possible. A veure, l'administració, jo no sé si totes, però entre les que jo he estat, tu en el teu ordinador no pots accedir a totes les pàgines webs, ja no parlo de porno, parlo fins i tot de pàgines webs comercials que a vegades consultaries per tenir informació, vull dir que estan capats moltes de la, sí, sí, dels ordinadors. Mm-hmm. Per tant, si pots fer això a nivell de... No,
a petició teva, insisteixo.
Efectivament, a petició teva.
No que l'estat entri a casa teva i no. Que tu puguis dir-li, senyor Movistar o senyora, ens faci el favor.
Evidentment, l'administració, l'Ajuntament de Torn o qui sigui, li diu, a mi m'instal·les tot això, però jo vull que aquesta... això estigui restringit. I ho restringeixen, i a tots els terminals. O sigui, per tant, si és un privat, no, si tu particularment demanes que se restringeixi, jo crec que s'hauria de poder... restringir, perquè no és general, sinó que cada un a nivell individual. I una cosa molt ràpida, i estic d'acord amb la Mònica, tu parlaves de voluntat a l'hora d'incloure l'app i ara de responsabilitat. Jo comparteixo les dues, però jo no tinc fills, per tant no parlo com a mare, però sí crec que la responsabilitat ha de ser compartida com a societat, perquè si no, no... Sí. És impossible que ens en sortim. És una... I estic d'acord, Mònica, no podem deixar tots en els pares o en els professors a l'escola. Ha de ser un tema de responsabilitat de com a societat en general.
Jo com a mare també ho he comentat moltes vegades. Certament, i potser podem fer més, No dic que no, I tots hem... molts hem posat el control parental i després doncs hi ha fills que t'avisen quan s'intenten saltar-lo i hi ha fills que se'l salten sense avisar perquè tenen amics, germans, que els hi expliquen com fer-ho, no? I pot passar en la mateixa família, i estan educats en la mateixa família i tenen els hi ha transmès els mateixos valors. I és veritat que no es pot responsabilitzar a l'escola només, no només als pares, no, és a dir, probablement, i això ho explica molt bé l'expert, és un debat social que aquí hem tractat moltíssimes vegades, però ells saben moltes vegades com saltar-s'ho, fins i tot abans de que tu sàpiguis que estan
que
allà,
existeix.
No? Llavors, en fi, tant de bo fos així, però ho hem comentat, l'informe aquest de Meta va estar 2 anys en un calaix.
És que jo crec que el focus és l'emissor, no el receptor.
Són els primers interessats en que això segurament segueixi com està ara, perquè hi tenen el negoci. Llavors nosaltres podem intentar amb totes les nostres forces i amb tots els instruments que se'ns donin lluitar contra aquest negoci, un negoci que, per cert, ho hem vist quan Zuckerberg ha anat al Parlament Europeu o quan va comparèixer davant de la Comissió dels Estats Units, que, en fi, li fan pessigolles les legislacions europees, sí, les dels Estats Units. Tant de bo, vull dir, els pares i mares segurament, la gran majoria, intentarem fer el que puguem, però en fi, fem el que podem.
Algun comentari més de Martí Manent?
Sí, jo només per acabar, crec que la posició de les plataformes com Instagram, com TikTok, com la de YouTube, comencen a estar en una línia que poden començar a ser considerats com a emissió de continguts. Per què? Perquè en lloc de ser unes plataformes que abans eren, podem dir, de xarxes socials on jo veia el que la meva xarxa pública, s'estan convertint totes en unes plataformes d'addicció en el següent contingut. Llavors aquest contingut és el que ells decideixen que et publica. Vale? És a dir, quan tu estàs mirant Reels, el següent, quan tu fas scroll de la pantalla o estàs mirant un TikTok, això ho decideix la plataforma. Per tant, jo per acabar només diria cuidado amb les plataformes socials, perquè s'estan posant a ser emissors de continguts perquè ells decideixen el que t'ensenyen.
Martí Manent.
D'acord.
Pares contra algoritmes.
Sí. Bueno, jo crec que societat en general, contra
algoritmes. Contra l'escrol infinit, en aquest cas.
Sí, sí.
Efectivament, l'escrol infinit.
Martí Manent, advocat especialista en tecnologies de la informació, experta en dret a internet. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Adéu-siau, bon dia.
Falten 2 minuts per les 11. Anirem acabant, però abans deixeu-me anar a Madrid, perquè allà tenim l'Arnau Mañé. I ja sabem quan serà, Arnau, la votació definitiva al Congrés dels Diputats per aprovar la llei de l'amnistia, oi?
Hombre.
Sí, tenim una data, és el 30 de gener, el Congrés que votarà definitivament aquesta llei d'amnistia. Això s'hi va tot segons el previst. Dic això perquè, com sabeu, encara hi ha pendent les esmenes de Junts i Esquerra a l'aire, amb les negociacions, per tant, en marxa, sobretot amb els socialistes, el bloc d'esquerres, per mirar de pactar-les, per mirar d'arribar a un acord, i arribar, per tant, aquest 30 de gener amb els deures fets. Això són, per tant, si no em fallen els números, són 12 dies de marge per intentar acordar els canvis al text. Veurem si es posen en marxa aquestes negociacions, si s'acceleren aquestes negociacions perquè les esmenes d'uns i altres puguin arribar a bon port. Avui mateix, fa només una estona, aquí al Senat, tot i que és reunió del Congrés, insistim, perquè el Congrés està en obres, ja hi ha hagut la ponència de justícia per plantejar algunes esmenes, per plantejar fer un primer cribatge de les esmenes a l'amnistia. De moment, les esmenes de Junts i Esquerra pel seu compte, que continuen això a l'aire, pel seu compte, i sí que s'han pactat les que ja hi havien acordades entre el bloc d'esquerres. Per tant, aquesta és la data, 30 d'agost, 30 de gener, d'aquí a 12 dies, 30 d'agost,
no,
ens aniríem massa enllà. És el que voldria el PP, de fet, a retardar-ho tant com pogués ser. 30 de gener, votació al Congrés de la llei d'amnistia.
Gràcies, Arnau. Té raó una cosa amb l'Arnau, és que jo crec que el seguiment aquest que s'està fent tan intens de, no, ara aquest dia es vota això, jo crec que la gent, sisplau, miri, m'avisen quan s'aprova.
És que a més passa amb totes les lleis, que hi ha una tramitació i una negociació.
Sí, però mai aquest marcatge a l'home.
És normal, perquè és la llei que és.
Té, diu que no, i tu perquè ets una mica gran, però si haguessis seguit la tramitació de l'Estatut, t'hauries que...
Sí, allò va ser un calvari. O el finançament de l'Estatut, eh?
I lo de les esmenes, perquè hi ha hagut la picabaralla que hi ha hagut i a l'estira i a ronça, si no, la notícia que és anar molt ràpid, les esmenes conjuntes, que és el que